Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez s'ha mostrat disposat a consensuar una data per a eleccions properes si guanya la moció de censura entre dijous i divendres al Congrés. El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha afirmat que si la moció fracassa, ell en podria impulsar una altra amb el mateix objectiu de fer fora Mariano Rajoy. Hem sabut avui que el secretari general del PSOE ha parlat en les últimes hores amb el mateix Iglesias i també amb Joan Tardà d'Esquerra, Marta Pascal del PDeCAT i Joan Baldoví de Compromís. En principi, sembla que aquests partits estan disposats a donar suport a la iniciativa, tot i que Sánchez encara no ha rebut la garantia absoluta dels vots, mentre continua la incògnita del que farà Ciutadans. En una tensa compareixença al Congrés, María Dolores de Cospedal, a la comissió que investiga el finançament irregular dels populars, ha negat conèixer qualsevol finançament irregular del seu partit. I ha remarcat que la sentència del cas Gürtel no condemna penalment el PP. La ministra de Defensa i secretària general dels Populars ha criticat els jutges, dels quals ha dit que no són infal·libles, i ha tornat a culpar l'extresorer Luis Bárcenas, que ha estat condemnat a pena de presó. El PSOE ha acusat de Cospedal de mentir i ella ha respost amenaçant amb la presentació d'una querella. A Lieja, a Bèlgica, un home ha matat a trets dues policies i un altre home en un cotxe, i la Fiscalia belga investiga els fets com a suposat atac terrorista. L'agressor ha estat abatut i també ha mort. En plana cultural, de Goll de Gom es mulla sobre el drama dels refugiats amb un nou musical, Mare Mar. L'espectacle fusiona Pèricles de Shakespeare amb l'univers musical de Lluís Llach. L'obra s'estrenarà per les festes de la Mercè al Teatre Poliorama de Barcelona i estarà en cartell fins al gener, amb entrades que ja estan a la venda. I demà és la festa del Beat Pere Tarrés. A l'arxidiòcesi de Barcelona i també a Manresa hi haurà diferents celebracions, en el cas de la capital del Bages, a les 7 de la tarda, i a Barcelona, a l'església de Sant Vicenç de Sarrià, a les 8 del vespre, a Eucaristia, amb la participació de diferents institucions diocesanes de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb una nova edició del programa Paraules d'Amor.
Ràdio Estel.
Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut atesos pel doctor Jacinto Valverde. Deixa el teu missatge al contestador del programa 93 409 27 77 93 409 27 77 o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
Paraules d'Amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. La comunicació sempre és la base perquè una relació funcioni. Sigui personal o professional, el més important és que no hi hagi mals entesos i que tothom pugui expressar-se i compartir les seves inquietuds. Per tant, comunicar-se bé en el matrimoni, és a dir, parlar, dedicar-se temps, escoltar l'altre i riure plegats, és clau perquè la parella pugui superar els petits entrebancs de la rutina i la quotidianitat. Pot ser que l'arribada dels fills i la quantitat de feina del nostre dia a dia ens restin temps a la comunicació de qualitat. Sovint els matrimonis acaben treballant com un equip logístic i organitzen horaris, àpats, fills i encàrrecs. però no podem oblidar que comunicar-nos bé és un gran mitjà per enfortir l'amor i prevenir futures crisis. Però com podem millorar la comunicació matrimonial? D'entrada, tenint en compte que cada parella és un món i que cada individu es comunica diferent. Hem d'aprendre a interpretar silencis, hem d'intentar escoltar pensant en entendre i no en respondre, i hem de mantenir una actitud positiva, sense retrets i amb una gran dosi de paciència. El llenguatge de l'amor sovint és complicat i arriba sense traducció simultània. Per això és important trobar moments on tornar a ser dos. Sortir a sopar un vespre o fer una petita escapada una vegada a l'any poden ajudar-nos a tornar a connectar. Així doncs, el programa d'avui tindrà més paraules d'amor que mai, perquè aprendrem a comunicar-nos millor amb qui més estimem, el nostre marit o la nostra dona. I la comunicació no es limita només a la conversa. Tenim altres recursos, com una mirada, un WhatsApp a mig matí, un cafè inesperat a la sortida de la feina. Dediquem-nos temps, divertim-nos plegats i fem que la nostra parella sigui sempre el nostre millor amic o amiga. Avui a Paraules d'Amor parlem de la comunicació matrimonial. Comencem.
Programa Paraules d'Amor. Temps per la tertúlia sobre educació i família.
Doncs comencem aquest programa amb la cançó We Don't Talk Anymore, que vol dir que ja no parlem com abans, perquè quan la comunicació s'acaba, doncs a vegades comença la distància i es crea un mur entre el matrimoni que val la pena enderrocar. Per això avui parlarem, aquí a Ràdio Estel, parlarem de comunicació entre el matrimoni i per fer-ho tenim els tertulians habituals, els de capçalera, els de la casa. Tenim l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Ah, t'has quedat parat, que comencis
sí,
per tu.
Sí, estava despistat.
Estaves despistat.
Jo crec que ho has fet expressament per dir.
Sí, dic, connecta, que no hi ha comunicació aquí. Després tenim en Josep Maria Dell. Josep Maria, bona tarda.
Bona tarda.
I el Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs avui ho deia, tres homes per parlar de comunicació. No sé si ens entendrem. Farem el que podrem.
Et deixarem parlar.
Això vol dir que, clar, que el poder de la comunicació els tenim els homes.
Està clar, eh? Que això ara ens donarà una lliçó magistral, però intentaré jo moderar-ho com pugui i donar la meva versió femenina. Ja sabeu que tots tres són orientadors familiars de l'associació FERT, que és una associació especialista en cursos d'orientació familiar, que precisament el tema de la comunicació matrimonial, no? Suposo que en el curs de matrimonis és un tema estrella. No, sí,
no
deu faltar mai en aquest temari.
Encara que no sigui un tema estrella, és curiós, però en tots els casos, fins i tot amb l'educació dels fills, moltes vegades diu, sempre un cas hi ha fets, hi ha problemes, hi ha discussions i tal. Surt sempre. Aquí hi ha un problema de manca de comunicació. Vull dir, és estrany sempre que en un cas no surti el... Clar que no és el punt fort, perquè bé, hi ha d'altres problemes més representatius. Però sempre algú diu, sí, però a mi em sembla que aquí el que falta és hi ha manca de comunicació, perquè la mare a vegades no parla clarament amb el pare. O sigui, i quan és també de matrimoni, encara que es parli un de sexualitat, per exemple, o de convivència, diguéssim, de la llar i la conciliació, el que sigui, doncs en un moment determinat algú que diu sí, però que aquí crec que tot el problema...
Segur que fas un programa de directius a la feina i també els falta comunicació.
I suposo que tindrem temps abastament de comentar-ho, però és un dels temes on més clarament, des del meu punt de vista, es veu la diferència home i dona. La diferent manera que té de comunicar ell i la diferent manera que té de comunicar ella. Jo de vegades faig la broma, però és que és així, no? O sigui, tu arribes a casa, no?, i li dius a la teva dona, carinya, què tal, bona nit, com estàs? Bueno, explica'm, com ha anat avui? Ostres, li has preguntat tu que t'expliqui com ha anat. T'ho explicarà, eh?
Prepara't.
T'ho explicarà amb detall, amb carinyo, amb tot. En canvi, nosaltres preguntem per obtindre una resposta d'una informació que ens interessa. És diferent. Ja en parlarem ara a fons, però és molt diferent la forma de comunicar, no?
Aquí es veu més, no?, el paper home, més potser moderat en paraules, i el paper dona potser més explícita a l'hora de donar detalls.
Sí, jo diria que la dona és més vital i l'home té un defecte que és molt lleig.
Com dius?
És estar pensant en el següent, en el que ve després. Quan un està explicant una cosa, però de fet està explicant perquè toca, però de fet està pensant en què ve després, no? Què superem, o què farem a la tele, o què anem avançant. I això és de les coses realment lletges, amb la convivència i amb tot plegat, Vull dir, s'ha de mirar de...
De tenir interès en allò que t'expliquen,
Imaginant, sí, efectivament, Aureli, deies que en tots els casos, normalment, d'orientació familiar, aquest és el punt comú. Però és que els casos ens plantegen una situació problemàtica, que ha arribat en un moment doncs, que ens ha de fer reflexionar sobre un tema, no? I a vegades, quan surt la llista dels problemes que detecten doncs, la gent que hi participa, sempre, efectivament, surt. Sempre surt el tema de la comunicació, no? Llavors preguntes, escolta'm, a més riuen, no?, quan surt comunicació, veus que tothom hi ha una rialla generalitzada, no? Llavors dius, escolta, i per què creieu que passa això, no? I, home, sí, ja, més o menys, però els hi costa una mica arrencar, no? Dius, home, perquè és que si hi ha una bona comunicació, no hi ha problema. O sigui, aquí estem veient problemes. I si hi ha una bona comunicació, es desfan els problemes, es resolen, Home, no sols, perquè tot necessita un esforç, no? Però al principi ja està donat. I quan realment aquell problema va cristal·litzant i va entrant en un moment de crisi, doncs és perquè no s'han posat els mitjans. I els mitjans és comunicar-se, no? L'altra cosa és quan, també, que amb aquest tema crec que entra molt, com ha dit en Josep Maria, el tema de les diferències entre home i dona, no? Allò que quan et diu una persona que porta 20 anys o 30, o els que siguin casats, bueno, és que som diferents, els homes i les dones. Dius, home, l'hora bona, ja te n'has donat compte, però t'ha costat, O sigui, ja ho sabem, que som diferents. Però amb unes diferències que no són només les fisiològiques, sinó una manera diferent d'enfocar les coses. I aquí és estar, on està, doncs, una mica l'arrel de tota aquesta història.
Mira, és molt curiós perquè, o sigui, jo de vegades ho plantejo a les sessions i diem, escolta, quan éreu joves, quan érem joves, teníem nòvia, nòvio, escolta, parlàvem, anàvem a sopar, a fer qualsevol cosa.
Ens enganyàveu, no, vas dir, no? Aquella fase que xerreu tant no és l'autèntic home.
I després, la vida de cada dia no ens permet... I clar, aquí també hi ha una cosa pel mig que es diu amor, I clar, per ell, el més important té que ser ella. Per ella, el més important té que ser ell, el marge dels fills, amb la qual han de comunicar, han de compartir. Jo de vegades els hi faig un examen, no? Que es posen tots a veure i els dic, aviam, problema de comunicació, va clar, però la culpa és vostra, aviam. Quantes vegades aneu a sopar deixant els nens al congelador, amb la tieta, amb el canguro... No estem parlant...
El congelador?
No estem parlant d'un gran restaurant, Escolta, el bocata a baix al cotxe o al banc del parc, Vull dir...
No vagis tan al llistó,
D'estar vosaltres dos junts. I clar...
Jo em quedo a casa, Josep Maria.
Home...
Josep Maria, no vagis tan al llistó.
És una broma, no? I dic, aviam...
Un bocata en un parc.
I començo a la setmana. Mutisme total. 15 dies. Algú aixeca a migdia, total... Bueno, la meva última oferta, un cop al mes.
Un cop al mes.
Dic, si no sou capaços de fer això vosaltres, no, clar, si no comuniqueu ja ni siquiera entre vosaltres, com preteneu tirar endavant d'uns fills d'una família comunicant també de temes de fills? O sigui, primer vosaltres. I no hi ha manera, tu.
I això és el que deies, que quan eren nòvios sí que es feia. No? S'estaven moltes estones xerrant i comunicant-se i potser després...
Per què no compartim les mateixes aficions, el mateix que ens agradava? Sí, ja ho sé que la vida ens porta, però escolta, arriba un moment que podem de frenar el cotxe i dir, escolta, tu, anem més a poc, que la carretera és plana,
Tornar a ser dos en alguna ocasió.
Aixecar una mica el llistó.
Aureli, tu no menges entrepans al cotxe,
Ara n'hi posaré una cosa que sí. No, però dir, aprofundint amb el tema de la comunicació, és que, clar, no és només paraules el que un s'ha de comunicar, no? Hi ha afecte, per exemple. Clar, el matrimoni de dos s'ha de fer un, i és la relació més íntima de totes, la més íntima, sens dubte. O sigui, no és allò de dir, és de les més, no, de les més no, la més íntima. Per tant, s'ha d'intentar que la comunicació no sigui només... verbal, diguéssim.
Sí, xerrar i ja està, no?
Això també.
També.
Però ara està tranquils, contents, vull dir, mirades, ajudades de mirada. És a dir, està comunicant que tu vols estar... Que bé que estem ara aquí. Mira, avui els nens estan no sé què i parles... Que bé que estem... Vull dir, comunicar afectes, comunicar actituds, comunicar a vegades alguna tristesa. Estic molt, molt preocupat d'això.
Un silenci també comunica,
clar. I a més a més, tot això, saps que només li dius amb ella, o només li dius amb ell, doncs perquè només li tens que dir amb ella, o només li tens que dir amb ell. I això té molta categoria. Perquè estàs donant... Bueno, és que t'ho dic a tu, perquè ets... És que t'ho vaig a dir a tu, perquè ets tu, ets meva.
Que no ho podria dir ningú, ningú més, no?
Doncs això és comunicació. Aleshores, a banda d'això, home, m'apunto el que ha dit el Josep Maria, que si fa falta, anem al bar, que és, com no sé si has dit bar, o la tasca...
No, al cotxe.
O al cotxe.
Al cotxe a menjar un entrepà,
No, té una explicació. Jo les primeres vegades que feia servir això, clar, em sortia el típic, escolta, és que no hi ha economia per anar a sopar. Dic, no estem parlant de diners, estem parlant de comunicar, vull dir, que això es pot fer amb un bocata com sigui, no?
Sí, que no cal una gran despesa, per estar 2 hores sols.
No tinc cangú. Escolta, els hi poses una pastilleta als nens que s'adormin i al saló de casa,
Josep Maria,
xerreu.
Que això és la ràdio,
Clar. La idea és...
La idea ja s'entén, no?, de buscar aquest espai per tornar a connectar a vegades, perquè si no la rutina del dia a dia, doncs, a tothom li desgasta.
I una cosa important que m'agradaria dir que fa molt de mal, perquè de vegades pensem, com molt bé deia l'Aureli, que comunicar és només parlar. No. Comunicar de vegades és una mirada, és un gesto, és una ironia o un sarcasme, I això dinamita la comunicació, quan fas una mirada o fas una expressió d'aquelles...
Expressives,
no? Exactament, no? Vull dir, cap a la teva parella... Escolta, això és el fantàstic que pots fer per acabar de dinamitar el que començava a anar malament. No? Ja, vale, ja ho has explotat. Eh? I això tendim a fer-ho de vegades, inclús sense voler, per nervis, per cansanci, però escolta, ens ho hem de fer mirar. Eh?
I és veritat que potser parlem més fora que dins, no? Que arribem a casa ja molt esgotats i ja no tenim ganes de conversa, no?
Home, i també ser conscient de que la comunicació oral té diferents nivells, no? O sigui, no es tracta de la quantitat de paraules que intercanviem. O sigui, no és el mateix passar recados, que és el que fem moltes vegades, no? Recordar quina hora tenen no sé quina activitat els nostres fills, i que s'ha de comprar allò i que s'ha de...
Es congela el caldo, no?
Exacte.
Aquest és el missatge.
A veure, tot això està bé, no? Perquè si no dius ni això, aleshores sí que hi ha problemes també, oi? Però que això no consisteix en això. O sigui, hi ha diferents nivells. I és per això que de tant en tant es requereix que el matrimoni estigui a soles, no? Perquè té que buidar el pap de tots els recados que s'havien de donar. A continuació, doncs, parlar de projectes i després intentar que hi hagi, un cop s'ha buidat totes aquelles coses que tenim al cap en primera instància, donar-se compte de que té que haver-hi algun moment de silenci perquè comenci a entrar, de la mateixa manera que les notícies ens marquen una pausa o un algo que separa una cosa de l'altra, nosaltres també necessitem algo que ens separi les diferents nivells de profunditat de les coses que anem a dir, no? I deixar temps, doncs, perquè algú, a vegades inclús pot ser la dona, tot i que és més soferta, que digui, escolta'm, uns fets que van passar, jo sempre poso un exemple que penso que no deu ser gaire freqüent, però que pot ser, no? Ell es diu, home, arriba un moment en què ella pot dir, te'n recordes allò que li vas dir a la meva mare fa 2 anys? La gent riu, sí, però no riguis tant,
Això és l'efecte dona termo, no? Tot ho guardo calent.
No, és allò de que t'ha deixat una ferida.
Que t'acabes de passar pàgina d'això,
I el que necessites és poder-ho dir. Verbalitzar el fet aquell que va passar, que, home, no és una gran cosa, però que s'ha de buidar, perquè si no van quedant uns residus allà en el cor, i això també ho fa molt bé, no? Quan s'ha dit, aleshores, doncs, hi ha un relaxament, I llavors, i amb això els homes ens costa molt, i potser necessitem un silenci una mica més especial, comencem a parlar dels nostres sentiments. Dic que els homes ens acostuma a costar, i els homes catalans jo diria que una mica més.
Són menys xerraires, o què?
Sí, els sentiments i les coses íntimes,
ens costa. Sí.
Però és necessari. És necessari perquè jo anava a dir, amb elles els hi fa molta falta, no? Perquè això, sou més vitals, sou més... No sé, hi ha unes característiques... Però és que nosaltres també. A nosaltres no ens és indiferent que la dona ens digui que ens estima.
També us agrada rebre un missatget,
una
trucada...
Ens fem els duros perquè hem vist masses pel·lícules, no? Però ens afecta, Jo ara estic gaudint d'una temporada que he notat una cosa que passa... Mira, això és una confidència entre la meva dona i jo, no? I és de que, encara que tenim les enganxadetes aquestes típiques, però es fonen amb més facilitat. I me n'estic donant compte i estic molt content, Perquè això vol dir, home, doncs que el temps no passa en va i té coses positives, i és que hem arribat, potser sense parlar-nos, a la conclusió de dir, escolta'm, i per què m'entens aquells silencis? Que aquests silencis sí que són lletjos, dolents,
sí.
I que fan la vida molt més dura i aspra, no? No. O sigui, ens hem enfadat, hem dit alguna cosa, però en comptes d'esperar 3 dies, recuperar el to normal, doncs ha passat poc temps, no? Ha passat, a lo millor, mitja hora o no més, no?
Ja no us desgasteu tant per petites discussions del dia a dia.
Això és molt important perquè, home, doncs perquè la vida domèstica, aquesta persona amb la que convius sempre, poder no totes les hores que voldries, però sí que hi ha una intimitat, hi ha una confiança, lluny de pensar que dius, home, si és que ja hem parlat de tot, no? Que això és una de les coses que acostuma a portar una mica als silencis.
No tenim res a dir-nos ja.
A veure, la vida no és una cosa estàtica. No s'han definit les posicions. A vegades pensem que s'han definit, però no és així. Allò que havíem dit que no ens agrada i que no ho farem mai, arriba un moment que estem disposats a fer-ho, sense fer-nos pregar gaire, no? Bueno, doncs, són punts en els que hem d'anar treballant i hem d'anar aprofundint.
Jo diria que també hi ha una qüestió, i és tenir en compte els fets i actituds. Ho dic perquè quan un té un punt de mira, dic fets. Fets vol dir obres són amors i no bones raons, que es diu, no? Fets. Jo sé que si estic pendent de l'altre, doncs descobriré fets que d'entrada, doncs, estan transmetent amb aquest fet, el fet ja transmet.
El fet ja comunica, no cal paraules.
Ja comunica, ja s'ha donat compte que em feia falta això i ho he comprat. Mira, ha fet això que jo estava esperant que algú m'ho fes i ho ha fet, no? Fets. Ara podríem fer una llista de fets. Perquè quan és un fet, mira, és una anècdota, una flor en festiu. Però si és un regastell de fets, no? aquest, déu-n'hi-do el que hi ha comunicació, no? I després d'actituds. Actituds que, en el sentit ample, de comprensió, permissió, per exemple, doncs, no sé, doncs no està passant factura. Mira el que faig jo, tu em penses que el que ho faig jo...
O sigui, comparar-se,
no. Vull dir, actituds que és una altra, que aquesta actitud, possiblement, darrere aquesta actitud, només hi ha l'actitud. Però si és constant, d'entrada estàs comunicant que tu realment doncs poses oli, que no vols estar... Que vols estar en bon plan, que t'estimo. Vull dir, que estic en bon plan.
Estic en bon plan i faig coses per demostrar-ho, no?
Per tant, aquestes dues línies, que eren, la llista no cal fer-la, no? Però són dues línies que es poden avançar molt, molt.
Tenint en compte els fets i no cal emmascarar-ho amb molt de discurs perquè ja tenen prou pes.
Ja està.
Digues, Josep
Maria. I, perdona, a més dels fets, jo crec que hi ha una cosa també per afegir, que és la manera de dir-se. El to que s'utilitza quan s'explica el fet.
Ui, això és un altre nivell, eh? No és el que has dit, és com m'ho has dit.
Clar, no, és que moltes vegades comença per aquí la
el problema, no?
Un està calent, l'altre arriba, i no és el que et diu, sinó com t'ho diu, no? Llavors, hi ha una cosa que va molt bé, que com a calmant per aquestes coses, que es diu paciència.
Que això anem escassos tots,
Anem molt escassos, perquè no, si no la tenim ja amb els fills, bueno, doncs amb la dona o amb el marit, menys, no? Doncs una miqueta de paciència. Home, i una altra cosa jo que afegiria és una miqueta d'atenció. Atenció, eh? És a dir, fora bo aquestes converses no tindre-les amb la tele encesa, mirant el mòbil o contestant un WhatsApp, o amb l'ordenador, no sé què. Ah, sí, digues.
Sí, t'estic escoltant, eh? T'estic escoltant.
Tu digues que jo t'escolto. No, que sapigueu que els homes no tenim capacitat de fer dues coses a la vegada. Amb la qual hem de tancar el mòbil i hem de parlar amb la...
Això ara que deies de les pantalles, no sé si això ens ha allunyat, perquè si a vegades ja costava tenir conversa, tenia aquests dispositius sempre actius, la tele, les tablets... Això creieu que facilita de poder enviar un missatge carinyós a la teva dona o dificulta?
Home, no, ben utilitzats són molt bons. Per exemple, tu te'n vas... La dona es queda a casa amb algun fill o te'n vas amb els altres a fer recados o a fer... I ha passat alguna cosa. Tu per WhatsApp l'avises. Prepara't quan arribi, perquè ha passat això. Ja, com a mínim, van a una, m'entens? Després hi ha una cosa que jo també els plantejo a les sessions i que ningú fins ara no hi ha tingut èxit. Dic, escolta, aviam, demà...
Sí, perquè
ja es tancaran la...
No,
però a ràdio ara, eh?
Insisteixo perquè funciona. Sí. No sé, vas a fer una sessió el dijous, no? Dius, escolta, demà divendres, al dematí, algú de vosaltres se us ha corregut a les 11 del dematí agafar el mòbil, el WhatsApp, i dir-li, carinyo, t'estimo, són les 11.
Un petit detall, no? Quina cosa, penso, no?
Exacte, estic pensant en tu pensant i t'estimo, no? Uau, tan fàcil que
escolta,
és això.
En segons quina dona dirà, al meu marit l'hem de portar al psiquiatre. Sí,
què ha passat avui?
Alguna cosa.
Que t'han fet fora de la fe... Què ha passat?
Vés a saber el que em voldrà dir després, no?
Es comença per aquí, d'alguna manera. Escolta, veus, som un equip, és que no pot ser...
O sigui, realment, sí, jo estic d'acord amb tu, Josep Maria, El que passa és que això s'ha de fer gradualment. O sigui, si passes de res a tot, llavors
és normal
que la dona, que pensa que ja et coneixia totalment, es doni compte que hi ha aspectes de tu que la sorprenen totalment, no? Home, amb un altre ordre de coses, jo penso que amb la comunicació... s'introdueix el que és sempre el mig, el moll de l'os de totes les coses dolentes, no? I és l'orgull. L'orgull, que moltes vegades el problema és que hem de tindre raó sempre, no?
I més sempre.
Amb les coses...
És que la tenim.
Significants, eh? I que si ens en donéssim compte, si ens poséssim a pensar una mica, veuríem que el tema és lo de menys. Que lo millor són coses que realment no ens importen en si, eh? Però volem dir la última paraula al respecte, no? I això ens passa sovint i ens passa amb molts diversos nivells de coses, no? Desgasta molt, això. Aquestes coses desgasten molt perquè, bueno, i no només amb aquestes relacions conjugals, sinó també amb els companys de treball i amb tot, perquè cada vegada estem més sensibilitzats, més... No ho sé, jo diria que no és sensibilitzats, és que estem molt excitats, no? Que volem acabar de donar l'últim matís, que si una cosa no l'hem acabat nosaltres és que no està acabada, no? Home, i això és bo que a tots els nivells doncs ens plantegem si val la pena a vegades oferir aquest regal tan exquisit a la gent que ens rodeja, de tindre aquell toc d'humilitat que diu, escolta'm, a veure, en el fons és que és igual, eh? És igual que sigui el que diu ell que el que dic jo. És igual, perquè de les dues maneres ens en sortim bé, no? No fem un misteri d'això.
De la mateixa manera... una muntanya, no?, de coses petites.
Exacte,
a vegades.
De la mateixa manera que amb els fills, i sobretot si són adolescents, no ens podem estar cremant amb totes i cada una de les coses que creiem que estan fent mal fetes.
Que són la majoria, no?
Que són moltes, o ens sembla que són moltes. Bueno, doncs aquí ha d'haver-hi una mica de lo mateix, no? De dir, escolta, mira, deixem la discussió per les coses que siguin més importants o que tenen una... No sé, que realment fan que anem cap a una banda o anem cap a l'altra. I les coses que poden ser d'una manera o de l'altra, doncs passem-les per alt. O sigui, donem-li...
Una miqueta de mà esquerra.
I sobretot això, també amb les discussions, no? Mirem que les discussions constin de lo que consta el diàleg i que és una assignatura que, per lo vist, no hem acabat de treballar suficient, no? És a dir, explicar el que volem, donar temps, escoltar el que ens diuen, aquí és on acostuma a fallar l'assumpte, escoltar per elaborar la següent intervenció. És a dir, no fer ja la nostra rèplica abans de que hàgim escoltat el que diu l'altre.
Pensar el que dèiem, a la introducció, estem pensant en respondre i no en entendre.
Efectivament. Llavors, vull dir, sempre aquest tema és important perquè falta molt de diàleg en general. Però és que quan això entra a casa, pot ser devastador, no?
Discussions sí, però com ens deia el Jaume, i amb el cas de la seva dona, no?, que duri poquet l'enfadament i que en comptes de 3 dies de morros, en 3 horetes ho tinguem solucionat.
Jo crec que hi ha dos vessants de la paraula simpatia, ser simpàtic, que bueno, que el llenguatge col·loquial pues, sembla que una part simpàtica és que et cal bé, però no. Sinó aquestes dues vessants del simpateri. Simpatia ve de simpatri, sentir i patir. Que també aprofundint, sense fer una llista, quan un s'identifica amb allò que saps que li agrada. Ell també, perquè hem d'estar... O sigui, ens ha d'agradar... No dic ens ha d'agradar exactament allò que li agradi, però hem de gaudir amb el que a ella li agrada, o hem de patir el que pateix. Si una persona que està patint per un tema, i tu dius, va, és una tonteria, va, cal coses més importants. Bueno, deixa tonteries per ella o pel teu marit, això és el més important. Sí? Aquesta identificació amb aquestes dues vessants, sentir, què està sentint aquesta persona? Que està patint o està gaudint? Doncs aquesta identificació. I això és molt propi de l'amistat. Un està feliç amb un amic quan, home, doncs es veus que està ha gaudit perquè el seu equip ha guanyat i tu és igual, no és el contrari. No? Doncs, bueno, estàs feliç. Potser t'invita i mira, que bé.
Aquesta setmana aquest tema, sé si estem
però,
tan feliços.
Però el que vull dir que aquestes dues vessants són línies de treball. Que per aquí es profunditja molt la comunicació.
Aviam, el Jaume ha explicat molt bé això del problema de l'escoltar. Doncs clar, és un problema molt generalitzat. Poder que expliquem el que significa escoltar. Clar, perquè com diuen en castellà, oímos con las orejas, és a dir, sentim amb les orelles, però escoltem amb el cor. Uh-huh. Per què no som capaços d'escoltar amb el cor? No tenim aquesta serenor, aquesta paciència per dir, no, t'escolto, però profundament amb el cor, i escolta, i m'ho plantejo. Per què potser moltes bajanades que surten després de la boca ens les estolviaríem?
I tant. No, perquè és molt ràpid, no? A vegades parlar i després el penediment ve de seguida, però ja s'han dit les coses.
Efectivament. I les que s'han dit han quedat, eh? Allò que deia el raconet aquell que deia el Jaume que ha quedat a dintre...
Allò que vas dir fa 2 anys, aquell Nadal del 83.
No? Sí, sí.
És veritat que hi ha coses que es van acumulant. També pot ser, no sé si aquest cas surt, que un dels membres de la parella sigui molt poc comunicatiu, que per molt que la dona li faci preguntes, o al revés, per molt que ell pregunti com t'ha anat, que hi hagi molt poc feedback. Què fem en aquests casos quan veiem que l'altre és una mica una pedra?
Bueno, però sempre hi ha algun tema que... A veure, normalment, a vegades les persones són poc comunicatives en segons quins temes.
En el dia a dia, diguéssim,
no, 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 eh? Però no, però és que hi ha gent que és veritat. A millor, parles d'un tema i d'aquell tema sí que se'n parla. I això té a veure també amb l'educació dels fills paral·lelament, eh? És un tema paral·lel, no? Quan tu vols aprofundir en la comunicació amb un fill, home, parla primer d'un tema que tu saps que amb aquest tema tens entrada. Perquè ell
que se senti còmode, no?
Ell es troba còmode. Sí. I a partir d'aquí, bueno, per cert, aquell amic que et va... I arribes al moment al que podies parlar. Bueno, doncs jo crec que... Home, una persona pot ser poc comunicativa, però sempre hi ha algun tema que tu saps que es pot parlar. I no hi ha un tema, hi ha un ventall de temes que
es
pot parlar. No és que són dos temes, no. Hi ha dos, tres, o matisos d'aquest tema, o tal. Amb la qual cosa, s'entra per aquí... I ja està, i normalment... I a més, amb el temps, quan una persona has millorat la comunicació, cada vegada és progressiu, és a dir, és més fàcil. Amb una persona que has... Ho dic perquè hi ha qüestió de que mica en mica s'ha d'anar, quan dius profundir, vol dir arribar amb la intimitat. I estem parlant del tema d'avui, és comunicació conjugal. Si parléssim de comunicació en general, diria, un moment, amb una secretària el jefe no té per què intimar. De parlar de coses íntimes...
El to, la conversa, els temes...
Delicadesa, però sí. Potser no cal que li digui exactament que aquesta brusa li cau molt bé. Vull dir, no caldrà que digui... O no sé, o que sent per ella no sé què... Però el matrimoni sí que es pot arribar a aprofundir. I en aquest sentit, tot el que es faci en aquesta línia jo crec que és el que cal fer. Vull dir que no hem de baixar la guàrdia,
No hem de baixar la guàrdia. Un dels temes que també sempre surt quan es parla de comunicació, i ja que parlem de comunicació conjugal, és el tema de la sexualitat, que també és una forma de comunicar-se entre el matrimoni.
Importantíssima i necessària.
Aquí acaba la intervenció.
No, és que clar, quan... A veure, l'has tancat... Has tancat la porta dient que és molt important, dius... Ara,
és molt important, jo pensava que ara ho desenvoluparíeu, però...
És un tema que no cal esplaiar-se en detall, però, en fi...
A vegades fem un programa exclusiu, d'això.
Amb això sempre hem dit que precisament ha de ser normal i natural i s'ha de gaudir i s'ha de fomentar, perquè si no es fes, existeix la comunicació, perquè sempre hi ha comunicació. No es pot dir, no hi ha comunicació, no hi ha comunicació, no.
Sempre n'hi ha, encara que estiguem callats, no?
Callats. I a vegades un silenci és tan comunicatiu o més que un discurs. Dius, mira, he arribat a casa i la dona no m'ha dit res. Bueno, no m'ha dit res, ho ha dit tot. Està enfadada, no ho ha dit res.
Sí. Ho has entès?
Ja està. No ha dit res, ho ha dit tot.
Res?
Bueno, doncs, aprofundint en aquest tema, dius, no, és que el meu marit, no, estic jo, però ja fa temps que no em toca, ni m'interessa, ni em fa... Doncs mira, no, és que no l'interessa. Vull dir... És comunicatiu, allò.
Allò diu alguna cosa, no?
Diu, clar. Aleshores, com que tu has estat molt taxativa, és molt important...
És molt important, el Josep Maria ha dit,
sí,
ho desenvoluparíeu.
És important,
sí, sí, però jo afegiria una cosa el que ha dit el Josep Maria, i freqüent.
Ara, no. I perdó, freqüent. Totalment d'acord, me l'he deixada. Sí, senyor.
Aquest és el tema. Home, és lògic que quan parlem de sexualitat li donem molta importància el que és la comunicació, perquè la sexualitat ha de servir amb un grau important de comunicació. A vegades hi ha persona que ens pot passar a moltes persones, i a vegades, vull dir, ens passa a tots, no? Que hi ha coses íntimes que no sabem com dir-les. I amb el temps podem acabar de completar-ho amb una comunicació dintre de la nostra relació amb la nostra dona, no? Per altra banda, crec que ha sigut una mica masclista, Aureli, amb lo de el jefe i la secretària. Pensa que es pot donar al revés, eh? La jefa i el secretari.
Avui dia és que hauríem de dir amb tot, eh?
Amb tot hauríem de fer el mateix, però és veritat que la jefa li pot dir al secretari...
I que, part, ara que dius
que bé
això,
que li queda sí, també a la roba.
No, potser no caldria dir-ho, però des del punt de vista de la comunicació es pot parlar des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu.
Sí, és
paral·lel. Perquè va de dir, i bueno, qualitatiu. És que jo faig un qualitatiu. Quan vas tinc una conversa que vam tenir el mes passat, que hi vaig posar... Clar, el mes passat, que és això, el mes passat, quantitatiu. Amb el decurs del matrimoni, potser cada dia, molt sovint, i jo diria doncs, que s'ha d'analitzar a veure si la televisió, abans en vídeo...
Les pantalles,
sí. O ens hem passat una mica de pàgina. I, bueno, no, fa... Un moment. La televisió fa molt de mal. Molt de mal. Per què? Pues perquè si està veient televisió, s'està veient televisió i no es pot parlar. Ja està. Et poso un exemple. I les pantalles en general fan mal. Perquè dius, bueno, no, si no passa res, no passa res, però quan és un dia, dos dies, tres dies, pues al final resulta que es parla poc. I pot ser que es faci això. Calla, que ara es calla i amb la mà calla. I clar, això també, si és un dia no passa res. Però si és habitual, t'estàs carregant la comunicació.
Calla, que escolto les notícies, per no?
Això, el factor qualitatiu, ep, que no manqui el quantitatiu. Perquè si és tan poc el que es parla, aleshores és que no hi ha comunicació, tampoc.
I tenint en compte de que les notícies ara no tenen una hora. O sigui, les notícies ens estan arribant contínuament. O sigui que si veiem que hi ha molt d'enrenou a la pantalla, perquè estan trencant tot l'assumpte perquè s'està dient alguna cosa important, tampoc cal posar-se nerviós. Ho sabràs dintre de 5 minuts, segur.
Podràs veure la carta, no hi ha problemes amb això.
No, en sèrio, a mi m'agradaria que això servís per la gent que ens està escoltant d'alguna forma. Que fessin una miqueta de reflexió, d'esperit crític, a dintre cada un de nosaltres i dir, escolta, aviam, que això no són bajanades, que això va en sèrio, que la comunicació és un tema molt important, i que jo m'haig de mirar a mi mateix com estic comunicant o com estic escoltant, perquè és que si no comunico bé, no puc estimar bé, i si no comunico bé, no puc educar bé, Llavors, poca broma, Vull dir que està molt bé fer-ho amb això, però vull dir que aquest és un tema seriós. Llavors, mirem cada un el que fa, perquè potser podem començar per aquest canvi d'aquestes petites actituds, en tancar la tele, en tancar la pantalla, en escoltar, en dir, escolta, mira, perdona, tal... Ostres, que algú sigui capaç de menjar-se l'orgull, de dir, escolta, perdona, potser últimament...
O no tinc raó, tens raó tu.
No, simplement, sense haver hagut cap discussió. Escolta, perdona, últimament, escolta, tinc
rius... Hem parlat menys,
i tal, escolta, va, tal... Ostres, tu, és un principi de... Va, nois, espavilem una miqueta. Perquè si això, clar, arriba un moment que la corda és molt gruixuda, però si anem estirant, al final es va desmiculant, Al tanto,
I que si no hi ha comunicació, és veritat que comença a trontollar el matrimoni. Doncs com ens deia el Josep Maria, és un tema importantíssim. Tots aquells que ens estigueu escoltant, doncs, si avui ja podeu tenir un petit gest o quedar-vos amb alguna de les idees que hem dit aquí a la tertúlia, doncs suposo que us anirà molt i molt bé. Jo ja m'acomiado, hem acabat el temps de tertúlia. Ha passat volant,
Ràpid.
Sí. Doncs moltes gràcies al Josep Maria, al Jaume i a l'Aureli. I ens retrobem aquí als micròfons de Ràdio Estel la setmana que ve.
Adéu-siau.
Bona tarda.
A Ràdio Estel, paraules d'amor. Un programa d'educació, família i parella.
Don't come easy.
Doncs en el temps de l'entrevista avui parlem amb José María Contreras. Ell és llicenciat en Biologia, diplomat en Pedagogia i ha fet del programa de directius de l'IES. La seva experiència en direcció d'empreses l'ha portat a formar i assessorar directius i també fa conferències i xerrades a nivell internacional. En total ha fet més de 2.000 cursos, té 12 llibres publicats i col·labora en molts mitjans de comunicació. També té molta experiència en programes d'orientació familiar i fa xerrades a les escoles. Precisament va estar fa poc aquí a Barcelona tractant el tema de la comunicació matrimonial. El tenim a l'altra banda del telèfon. José María Contreras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, pues hoy hemos estado hablando de comunicación, sobre todo comunicación en el ámbito de la pareja, del matrimonio. Quizás la asignatura pendiente, la de la comunicación, ¿es la que más nos cuesta?
Yo creo que la comunicación es una asignatura pendiente, pero hay otra previa, que es que actualmente hay muchísimas personas que se casan sin saber lo que es el amor. Entonces, claro, si uno no sabe lo que es el dinero, en sus negocios va a fracasar. Si uno no sabe lo que es el amor, va a fracasar el matrimonio. Actualmente los grandes educadores en el amor están siendo los programas del corazón, las películas románticas, los periódicos, hasta los más serios, todos los fines de semana traen su partecita del corazón.
Un poco ficticio y todo, ¿no?
Sí, y eso está diciendo, y lo que están diciendo esos periódicos es que esos programas del corazón, lo que se está diciendo ahí es que el amor es un sentimiento, o sea, no un sentimiento, sino el amor son mariposas en el estómago. Es una especie de emoción y que cuando esa emoción termina, pues entonces ya, pues es que se ha acabado el amor.
Cuando las mariposas se van, pero ellas se van, pero él se queda.
Ya, pero eso es lo que se dice. Entonces, claro, si no pone uno los medios, pueden empezar las mariposas con otra persona, porque eso es no porque uno quiera o no quiera, sino es simplemente porque uno está vivo, es que el ser humano está hecho así.
Es así.
Y entonces empieza a decir que han terminado las mariposas, que he terminado el amor con esta o con este, y empiezan con esta otra y este otro. Eso es un error gravísimo. Y además es que está rompiendo muchísimos matrimonios, pero eso es no saber lo que es el amor. Para aclararlo un poco, para que no se me diga, o sea, no quiero yo decir que no intervenga los sentimientos en el amor. En el amor intervienen los sentimientos muchísimo, pero no las mariposas, porque las mariposas es una cosa incontrolable. Uno puede querer porque es libre. Pero en esto de las mariposas, unos van, vienen, pero uno no hace ahí nada. Es decir, en el amor intervienen tres, como un trípode. El sentimiento de agradecimiento, sentimiento de ternura, sentimiento de culpa algunas veces, sentimiento de perdón, etcétera, etcétera, y otros sentimientos, claro. La inteligencia y la voluntad.
Sentimiento, inteligencia y voluntad. Son los ingredientes necesarios para que esto funcione.
Sí, pero no, el sentimiento, que es una cosa muy fuerte en el ser humano, la inteligencia, ¿qué tengo que hacer para seguir queriendo? Aunque el sentimiento, o sea, aunque las mariposas, el sentimentalismo, etcétera, vaya para otro lado. Es decir, ¿qué tengo que hacer para seguir queriendo y la voluntad para querer? Es decir, que eso a mí me parece que es lo más importante que está pasando actualmente. Es decir, que se le está llamando amor a lo que no es amor. Y cuando eso desaparece, porque eso no tiene nada que ver con el ser humano, ni con el amor, ni con nada, es un error, porque eso con lo único que tiene que ver es con el estado de ánimo. Cuando eso desaparece, pues entonces se dice que ha desaparecido el amor. Y entonces, según esa teoría, todos los amores desaparecerían. Porque hay muchas veces que uno tiene que querer contra sentimientos. Es decir, que el sentimiento no está jugando a favor de ese cariño, pero sí la inteligencia y la voluntad. Es decir, ¿qué siente desde el punto de vista este de sentimiento de mariposas que estamos hablando una madre con un hijo en un hospital? Nada. Entonces no lo quiere. Entonces, ¿por qué está allí? Porque lo quiere. ¿Y qué siente? Nada, pero lo quiere estando. Bueno, pues eso es un poco lo que yo quería decir. Es decir, que hay muchísimas veces que a uno la gente alrededor le puede parecer maravillosa y uno tiene que querer al suyo, a la suya, aunque el sentimiento no responda.
Es decir, que no es que se vaya al amor, ¿no? Se va a esta primera fase de enamoramiento,
claro,
pero si hay amor verdadero.
Es que eso no es querer, eso de las mariposas, no es querer. Porque en las mariposas, ¿qué ocurre? Que es un fenómeno donde uno está de una manera muy agradable y uno le da a todo lo que desconoce del otro, que es casi todo, pues uno le da, digamos, un factor positivo. Es decir, todo lo que desconoce del otro, que es casi todo, lo pone uno en positivo. Por eso muchas veces las mariposas van desapareciendo en la medida en que uno va conociendo al ser real, al ser que uno tiene al lado, no a lo que uno tiene.
Al idealizado, ¿no? Al, claro, es que al es perfecto.
Ese, para mí, es una de las cosas más importantes, por encima de la comunicación. Luego, la comunicación es importantísima. Y una de las partes, para mí, más importantes de la comunicación, una de las partes más importantes, es saber discutir. Porque cuando uno tiene una idea cargada en la cabeza, cuando uno está con un ataque de ira, por decirlo así, uno ve claro que tiene que decir muchas cosas que no tiene que decir, que en el momento que las ha dicho, ya se está arrepintiendo de haberlas dicho. Entonces uno tiene que saber que está discutiendo con una persona con la que luego se tiene que reconciliar. Es decir, que hay que discutir con el freno de mano echado, porque si no, la idea, aunque uno esté casado con un premio Nobel, esto que dice uno no se clava en la cabeza, aunque uno ya digo esté, sino que se clava en el corazón. Y entonces hay muchas veces que la reconciliación de la pareja dice, no, si yo sé que lo que él me decía, ella me decía, no lo pensaba, no lo sentía, no lo sé cuánto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero lo ha dicho. Y entonces, claro, eso es muy duro, porque quitar un sentimiento del corazón es muy difícil. Hay que poner un sentimiento más fuerte y de sentido contrario. Claro, cuando uno ha dicho cosas que no quiere y que probablemente son barbaridades, poner una cosa que sea, que contrarreste ese sentimiento negativo, y eso es muy complicado.
Uh-huh. O sea, que discutir sí, pero mejor dejar enfriar o con un poco de freno de mano, nos dice. Que discutir es sano para la pareja, ¿no? Estos puntos de vista distintos.
Que se discuta. Yo quiero decir que es que si uno se tira 45 años con una persona y no discute nunca, probablemente es que no lo hace, es que le da igual.
Es que no hay comunicación.
Es que no hay ninguna comunicación, claro. Que algunas veces habrá que tener discrepancias. No se trata, muchas veces la gente está equivocada en el sentido de que es que se trata de estar de acuerdo. Es que no estamos de acuerdo, si no se trata de estar de acuerdo, somos dos seres distintos. Se trata en ponerse de acuerdo en muchas cosas. O sea, no de estar, sino en ponerse. Y para eso, pues uno tiene que ceder, el otro tiene que ceder, uno tiene que callar, uno tiene, es decir, hay que hacer meter la inteligencia en la relación, igual que uno mete la inteligencia cuando uno habla con su jefe, con los vecinos, con un amigo, pues es que parece que en una relación de pareja la inteligencia se utiliza menos que al comunicar con otra serie de gente, y hay que meter la inteligencia. O sea, quiere decir, ¿esto que yo voy a decir ahora nos une o no nos une? Eso es una pregunta elemental que habría que hacerse ante muchas cosas. Y cuando uno ve claro en una discusión que uno tiene que uno lleva razón y que tiene que decir eso porque si no se hunde el mundo, ese es el momento de no decirlo. O sea, eso es clarísimo que no hay que decirlo. Lo que pasa es que eso exige libertad personal, eso exige un cierto dominio de uno mismo, y ahora no estamos muy educados en ser libres. O sea, uno tiene que saber ir en contra de lo que a uno le pide el cuerpo, que le pide decir la frase rotunda y...
Sí, pero esta frase rotunda, ¿no? Quizá estamos muy acostumbrados a responder siempre y entender poco, ¿no? Quizá escuchamos menos y hablamos demasiado.
Que muchas veces las discusiones son dos personas, hablando solas. Porque
dos monólogos, ¿no?
Claro, yo no estoy escuchando al otro. Yo estoy reargumentando lo que acabo de decir para llevar razón. Porque ese es el gran tema. Es decir, a mí cuando me pregunté cuál es la droga mayor que rompe matrimonio y tal, yo creo que muchas veces me lo hacen con la intención de que el alcohol, la cocaína, la marihuana, la tal. No. La droga mayor que rompe los matrimonios es el deseo de llevar razón. Porque ya no hay cosas de primera división, de segunda o de tercera, porque no será lo mismo llegar tarde un día a cenar que, no sé, que llegar borracho, digo yo. O sea, que
son distintas, sí.
Cosas distintas. No, pero es que llega un momento en el cual, como lo que me interesa es llevar razón, quedar por encima del otro, porque si quedo por debajo parece que algo pierdo, pues entonces ya da igual que lleguemos tarde, que la ventana esté abierta, que esté cerrada. Armamos un lío con que la ventana está abierta, tenemos una discusión que no, que la cerré, que la abrí, y luego en el fondo a los dos les importa poco cómo está la ventana. O sea, el caso es quedar por encima, llevar razón, y eso es un tema...
Porque, eso es lo que nos desgasta, bueno, ¿no?
Hombre, ese es el desgaste, el verdadero desgaste, porque eso es una cosa que que es que quema muchísimo, porque cualquier cosa que uno dice, el otro la matiza, y entonces ya la tengo que matizar, y entonces yo ya tengo que decir que exactamente no era así, ya, y ya estamos en un lío, que es que si yo he dicho esto, si por decir algo, si es que no... Ese es el desgaste es ese en la comunicación, y después el desgaste también es, porque el desgaste hay mucha gente que piensa que son grandes cosas que se hacen, no es que el desgaste, no, no, precisamente el desgaste no son grandes cosas que se hacen, sino son pequeñas cosas que no se hacen. Es decir, el desgaste viene por, pues porque el niño llora a medianoche y siempre...
No te levantas, ¿no?
Claro, y te hace el dormido, la dormida, tal, porque cuando llego a casa todos los días están los niños bañados, porque no sé, es decir, pequeñas cosas en las cuales pues el otro puede interpretar, a lo mejor malamente, ¿eh? O sea, que yo no digo que sea una buena interpretación, pero la interpretación del otro es que no me tiene en cuenta, no está pendiente de mí, no está no sé cuánto, y entonces...
Se va acumulando todo eso, ¿no? Va como un termo, lo vamos guardando en caliente, luego sale de golpe.
Perfecto, así es, así es. Y eso quema mucho, eso quema mucho. Por tanto, el estar pendiente, el hablar, porque muchas veces pedimos al otro que se le ocurran las cosas. Y es que...
No tienen telepatía, ¿no?
Claro, es que además no... Es decir, que muchas veces lo que uno tiene en la cabeza son los intereses a lo mejor menos importantes, pero más cercanos, tal. Y entonces, que se ocurran las cosas, es decir, no hablar con metáfora y tal. Si uno quiere decir algo, pues decirlo teniendo en cuenta lo que dice, pero no... He dicho que cerraran la ventana y lo han cerrado, pero ¿cuándo has dicho que cerraran la ventana? Si no lo has dicho nunca, sí, sí. He dicho, tengo frío. Bueno, pero he dicho, tengo frío y no te has dado cuenta, pero vale.
Es verdad que la comunicación viene sin traducción simultánea, ¿eh? Que a veces cuesta entender al otro.
Totalmente. Entonces, por eso digo que hay que saber, y luego evitar, desde mi punto de vista, evitar lo más posible los posits. Es decir, te dejo en la lavadora, no, decirlo de viva voz, te dejo en la, esto, que en el microondas y no sé cuánto, lo otro, entonces llega un momento que no se habla, o sea, mejor una llamada por teléfono. Una cosa que yo recomiendo mucho es que se llame por teléfono a la otra persona, generalmente se lo recomiendo a hombres, que llame por teléfono a su mujer todas las mañanas, media mañana, a ver cómo está. Algunas veces va a empezar, las primeras veces yo se lo he dicho a algunos y me han dicho que funciona, por eso lo estoy diciendo aquí ahora, funciona mucho, y algunas mujeres me han dicho, estoy esperando todas las mañanas a que me llame y así se me hace más corta la mañana. Es decir, son cosas bonitas, ¿no? Hombre, al principio...
¿Por qué me llamas, no? Al principio.
No, pero ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo, tal? O sea, como si el otro estuviera borracho porque ha llamado, ¿no? Es decir, que es una cosa así tan rara, pero une mucho eso, une mucho y además fomenta, yo qué sé, qué tal te ha ido la mañana, tal, son
pues,
2 minutos.
Pues nos quedaremos con este consejo de hacer esta pequeña llamada y con los tres pilares del amor, esta voluntad, este sentimiento y la inteligencia. José María Contreras, muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a vosotros.
Pues cuatro. Acabamos con sus palabras.
Vale, un saludo, adiós.
Un saludo. Doncs amb aquesta entrevista hem arribat fins al final del programa d'avui. Nosaltres, ja ho sabeu, ens retrobem aquí tots els dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel, al programa d'Educació, Família i Parella de l'Associació FERT. No hi falteu.
Paraules d'amor, un programa d'Educació, Família i Parella.